Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Són les dues. Bon dia. Polèmica a poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu que tindrà lloc avui vespre al passeig del Born de Palma. La Policia Nacional ordena retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona per evitar aldarulls. El cos policial alerta del risc de sabotatge o coaccions contra els restauradors i es basa en les càrregues policials del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística. Considera la policia que avui es podrien repetir les tensions. Una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors. El col·lectiu Brunzit nega qualsevol intenció violenta i ha fet una crida a acudir-hi en família i acompanyats dels padrins. Tot d'una en parlant. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 26 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic, titulars. Titulars amb Aina Sureda. Bon dia.
Bon dia.
Avui un sopar a la fresca i dissabte una que denomina a la fresca també contra la saturació turística.
Una mobilització convocada per l'activista Madofarta, el GOP i Terra Ferida per exigir les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar el silenci del govern i el Consell de Mallorca després de la protesta de dia 26 de juliol. La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los al Consolat.
A Menorca, el Consell ja ha avançat les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu que s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, en un ple extraordinari, farà una passa més en la modificació de la llei de la reserva de la biosfera. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. I totes les persones que hagin de venir amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la pròpia institució.
A Eivissa, ingressos milionaris per a l'oci nocturn per aquest 2026 trenca els esquemes econòmics de les Balears i espera igualar la facturació de l'any passat amb venda d'entrades que està xifrada en 160 milions d'euros. Helena Gregori, bon dia.
Bon dia. De fet, accedir a un club eivissenc que enguany costa el doble que fa 4 anys. De fet, el preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat de 41 a 80 euros. Les discoteques reconeixen que hi ha menys turistes, venen menys entrades, però ingressen més diners i fan menys sessions, preus més alts, amb estratègies més premium.
I Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per explicar la crisi migratòria a Ceuta.
El Partit Popular, que també exigeix les explicacions de 10 ministres més, s'ha sumat a les crítiques de socis i d'oposició per la tardança del president a l'hora de donar la cara.
En els esports, en futbol, queden 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i en el Reial Mallorca, Mateu Moroi apunta al Girona. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El defensa lateral de Petra, amb contracte fins al 2027, té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca que ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Morell no gaudirà de minuts amb Luis García Fernández i va quedar demostrat a Los Cármenes que contra el Granada Arnau Puigmal i Miquel Calatayud van per davant. Mentrestant, el Mallorca, després de la derrota a Granada, descansa avui i serà demà quan reprendrà la feina en vista el partit de diumenge contra el Ceuta. I en ciclisme, la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya està en marxa, pendents de l'artenenc Enric Mas, que hi va acabar a sisè i és tercer a la classificació general.
Pel que fa al temps, Menorca està avui en avís taronja per rissaga. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, ens tornem a trobar en una jornada marcada per la rissaga. I tot i que podrà afectar totes les illes, serà a punts de Menorca on podrà ser més destacable. De fet, en aquesta illa tindrem una vista taronja per rissaga fins divendres. Al cel tindrem el cel bastant tapat, tant per la presència de núvols com també per la pols en suspensió, i no descartant tenir també qualque brusca acompanyada de fang. El vent bufarà entre fluix i moderat d'est i de sud-est, i a més de provocar maror la costa exposada, farà que el termòmetre s'enfili més al ponent de les illes. Avui esperant que la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 35 graus. I en vista demà continuarà aquest risc de rissaga, com ja hem esmentat. El vent pel seu costat bufarà moderat de llebeig i donarà lloc a maror la costa més exposada al mateix. Al cel mantindrem encara aquests núvols, la calitja i també la possibilitat de qualque brusca acompanyada de fang. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que augmentarà sobretot durant la matinada.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el sopar a la fresca convocat per aquesta nit al passeig del Bord de Palma tanca la temporada amb polèmica. La Policia Nacional ha obligat els restauradors a retirar-ne les terrasses a partir de les 7:30, tot plegat per evitar enfrontaments entre els participants que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics per part dels residents i els negocis o turistes. Una mesura que afecta 5 establiments situats entre la plaça de Joan Carles I i el mateix passeig del Born, que, segons la patronal, poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun per haver de treure les terrasses abans.
L'Ajuntament de Palma ha volgut deixar clar que l'ordre de retirar les terrasses no ha estat seva, ha estat de delegació del govern de les Illes i per motius de seguretat. Bàsicament, diuen, per evitar problemes, possibles enfrontaments entre els participants al sopar que s'han manifestat cada dimecres de tot l'estiu contra la massificació turística i els bars i restaurants de la zona. La decisió ha enfadat molt el sector, per la imatge i per les pèrdues econòmiques que pot comportar. El president de la CAEB Restauració, Juanmi Ferrer, creu que hi ha espai suficient perquè puguin conviure els dos col·lectius que no tenien, ha dit, per què estan enfrontats en qüestions polítiques.
Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en el Born, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar. Els podríem ajudar amb servilletes, si volen aigua, i si volen no sé què. Que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Conya, per què tot ha de ser un enfrontament?
La Policia Nacional, però, creu que sí que hi pot haver perill de sabotatge, recordant les càrregues policials que es van produir en la manifestació multitudinària de dia 26 de juliol passat, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Mentrestant, els organitzadors de l'acte d'aquest sopar, el col·lectiu Brunzit, convida la ciutadania a passejar avui vespre a partir de les 8:10 pel passeig del Born com a símbol de recuperació dels espais històrics per part dels veïnats.
També en relació a la històrica manifestació del passat 26 de juliol, el GOP i Terra Ferida han criticat avui la presidenta Marga Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, davant el silenci, diuen, el clam de la ciutadania durant la manifestació.
Les associacions han volgut recordar als dirigents que dia 27 de juliol, l'endemà de la manifestació, van demanar una reunió per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los també un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, segons la membre de Terra Ferida, Tona Fuster, segueix sense resposta.
demanar a la presidenta del govern i al president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
Els representants de les associacions critiquen els partits polítics per passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. El decreixement turístic, han assegurat, implica recuperar l'habitatge per la ciutadania i han demanat que es declarin totes les illes com a zona tensada. El president del GOP, Joan Moranta, davant d'aquest silenci, demana respostes reals, ja que diu no es tens de donar responsabilitat a altres institucions.
Ja no es tens de fer més diagnòstics, ja no es tens de passar-se la pilota entre govern, Consell i partit de l'oposició, i ja no es tens de passar-se responsabilitat a Madrid o a ENA. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
I davant d'aquesta petició de reunió, la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha respost que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes que canviïn el model turístic.
Ha recordat que existeix el Pacte per la Sostenibilitat, redactat en diverses entitats, i que se segueix fent feina per complir el que es va proposar en aquest document.
Aquest govern, de manera valenta, ja fa 2 anys va posar en marxa el Pacte per la Sostenibilitat, un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, Terra Ferida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del Pacte per la Sostenibilitat.
En qualsevol cas, el malestar de la ciutadania continua, de moment, amb aquest model turístic, i per això l'activista Madó Farta convoca per aquest dissabte, dia 29, a les 7 de l'hora baixa, una concentració per fer una cadena humana a la Fresca Palma que vagi des de la plaça d'Espanya fins al Consolat. L'objectiu és replegar testimonis de gent que diguin quina Mallorca volen per després deixar-los al Consolat, que és la seu de la presidència del govern.
I per això demana que cadascú dugui una camiseta blanca, vermella o verda, colors que recorden els siurells, un bolígraf i una cadira. Segons ha explicat el president del GOP, Joan Moranta, l'associació que dona suport a aquesta iniciativa i que fa d'altaveu a Madafarta, juntament amb Terra Ferida, l'objectiu és fer una taringa de persones assegudes prenent la fresca, un costum, diuen, molt mallorquí.
La idea de la cadena és recuperar un costum molt arraigat a Mallorca, que era el costum de prendre la fresca en el carrer.
Durant la jornada, que vol ser de 2 hores de duració, un equip de gent voluntària repartirà fulletons on cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol, descriure-la. En acabar la jornada, aquests reclams es deixaran al Consolat demà i s'espera que el govern ho tingui en compte, cosa que, com ha volgut transmetre Madafarta, no ha passat d'ençà que la ciutadania mostra el seu malestar en diverses concentracions que s'han fet aquest estiu. S'avisa que no hi haurà concentració davant el Consolat de la mà ni tampoc cap lectura de manifest. Una decisió que s'ha pres per evitar actes com el final de la manifestació de dia 26 de juliol.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:13, mentre la ciutadania continua convocant actes contra la massificació turística, el Consell de Mallorca segueix a la fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles. Segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no ha respost encara al requeriment de la institució insular. Rubio confia tenir tota la documentació abans de final d'any, quan preveu que el Parlament aprovarà la norma.
Aquestes xifres seran molt importants per preparar l'estudi de càrrega, per saber quina serà la capacitat de càrrega de les nostres carreteres i per posar el topall de vehicles de lloguer. També saben que haurem de posar el topall dels vehicles que entren pels ports de Mallorca. En aquest sentit, també han tingut reunions amb les navieres. L'altre dia el president va signar el conveni de col·laboració amb les principals navieres que operen en els ports de Mallorca.
Per part seva, el Consell de Menorca vol aplicar una sèrie d'excepcions a la seva decisió de limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Un grup que quedaria fora d'aquesta prohibició són totes les persones que viuen a Mallorca, a Eivissa i Formentera. Ens ho conta Samad Human.
Està previst que el pròxim dilluns s'aprovin els canvis a la llei de reserva de la biosfera que permetran la limitació de l'entrada de vehicles. Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà a cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a Menorca que tinguin una segona residència també podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hagin de venir amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu a Menorca tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, adverteix que aquestes excepcions es decidiran des de la pròpia institució.
Nosaltres pensem que des de Menorca necessitem un reglament perquè volem establir i decidir des de Menorca. No volem que des de Palma, des del Parlament de Palma, es fixin limitacions molt concretes. Ho volem fer des de Menorca, al contrari que s'ha fet a altres illes. I, per tant, així ho farem de cara a la temporada que ve.
Els cotxes de lloguer tindran una regulació específica amb quotes a repartir entre totes les empreses.
Mentrestant, l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York en la pròxima temporada, que començarà a operar a partir del 31 de maig de 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa. Dani Manau.
La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent d'Estats Units és molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això doncs, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant ho valoren com molt positiu.
Foment de Turisme d'Eivissa també aplaudeix la nova connexió i destaca que els residents de les Pitiuses també se'n podran beneficiar. L'administració insular remarca la feina feta per atraure aquest preuat segment de visitants. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
Hi ha sector turístic, els hotelers, Foment de Turisme, conjuntament amb Aena i també en diferents companyies aèries i el Departament de Promoció Turística, doncs vàrem fer diverses reunions precisament per impulsar, per atreure aquest mercat nord-americà.
L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
I seguim a Eivissa perquè l'oci nocturn de l'illa trenca el molt econòmic a les Balears. S'esperen igualar la facturació en entrades a les discoteques. Són 160 milions d'euros, això sense comptar consumicions. Accedir a un club eivissenc és enguany, a més, un 50% més car que fa 4 anys. El sector calcula repetir bons resultats, comptant que queda la recta final de la temporada.
El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte de fa 5 anys. Es paguen 80 euros de mitjana per accedir-hi. El president de l'oci nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més dobles y fan mancosesiones.
Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado, ¿no?
A més, segons Benítez, el comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent a altres territoris.
Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente 2 dígitos, eso durante los últimos años, ¿no? Así que yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
Les discoteques en aquest context no aturen de facturar. Per exemple, la discoteca Pachá Eivissa va ingressar l'any 2025 un 17% més que l'any passat. Altres 3 grans clubs ronden els 200 milions d'euros per temporada.
Queda algo muy bueno, que es el final de agosto y el mes de septiembre suele ser un mes muy bueno para nosotros. Por lo tanto, todavía no se sabe, pero a balance a día de hoy, los números son parecidos al año pasado.
L'oci nocturn d'Eivissa genera més d'un terç de la riquesa de l'illa, segons dades del propi sector.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Arribem a les 2:20. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al Conco de la Nadona. La justícia avala, per tant, la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre del 2023, quan la mare va donar llum una nadó prematura dins d'un cotxe. Tot i que la nina mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat varen acordar desfer-se d'ella, llançant-la a un contenidor de fems. La germana de la mare, que va presenciar els fets sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió de deure de socors.
I mentrestant, 48 hores després de l'incendi, l'edifici de Can Picafort continua precintat a l'espera de la investigació de la Guàrdia Civil. Els propietaris van acordar ahir que una empresa de construcció començaria avui les tasques de neteja i reforç dels fonaments.
Una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza, de fet, han entrat al perímetre de l'edifici per netejar-lo de runa i reforçar els fonaments del sòtil i la planta baixa. Joan Riera és el cap d'obra.
Fer neteja d'un monestot i després entrar a dins per apuntalar tot el que veiéssim perillós i tomar tot el que es pogués desprendre dels teixos per després venir un tècnic a valorar el mal que hi ha. Dos dies o tres de feina. Perquè aquí això és el centre de turisme d'aquí, i almenys sanejar per no donar perjudicis a tots els locals que estan a de vora.
Després, la policia local l'ha comunicat l'encarregat de l'empresa constructora que l'edifici estava precintat judicialment i que no podien realitzar les tasques de neteja de la runa ni tampoc reforçar la planta baixa i el sòtil. Per tant, els operaris han hagut d'aturar.
Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot, i han quedat un poc així.
Els operaris han estat esperant ordres una estona i han acabat marxant davant la negativa de judicial a obrir el precinte. Tampoc no han pogut accedir-hi els pèrits que alguns propietaris havien citat per tramitar les indemnitzacions. S'espera que la unitat científica de la Guàrdia Civil faci demà de matí ja la inspecció per esclarir les causes del sinistre. Els veïnats han estat citats a les 6 de l'hora baixa per poder recollir les pertinences.
Són les 2:22.
Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Seguim amb més qüestions. A partir d'avui s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a l'inspecció tècnica de vehicles d'Eivissa. Així ho ha establit el Consell Insular per reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar també l'ús fraudulent del sistema de reserves.
Avui entren en vigor, a més, les noves tarifes. Així els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada. La institució insular explica que aquesta actuació forma part de les diferents mesures que impulsa el Consell Insular d'Eivissa per millorar el funcionament de la ITV, reduir també els temps d'espera.
I a Mallorca, el servei d'ITV assolirà les 550.000 inspeccions enguany. Aquesta és el manco, la previsió que fa el Departament de Mobilitat del Consell, que confia posar en marxa una nova estació Campos abans de final d'any.
Aquestes instal·lacions serviran per a descongestionar l'estació de Manacor, que és la que acumula més llista d'espera. La mitjana de dies d'espera ara mateix és d'entre 3 i 10. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha destacat, però, que en alguns moments de l'any hi ha hagut disponibilitat d'un dia per l'altre. Així, en el que duim d'any s'han passat ja 350.000 inspeccions tècniques de vehicles. Són 7.000 més que les mateixes dates de l'any passat.
Tenint en compte que la capacitat que mos ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, lo qual mos dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
També en plana de mobilitat, avui vos contem que divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Solla. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit, el Consell reconeix que els usuaris de la via patiran molèsties mentre durin les obres.
El projecte acumula mesos de retard i el SUS coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn del període de vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
I aquesta, pues, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret. I nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
En el darrer tram de la legislatura, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó, que unirà Escoll d'en Rabassa amb Sant Ferriol, a més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Pòrtol, així com el de Salqueria Blanca.
2:26, els primers exemplars de llampuga arriben als diferents mercats de les illes. Ahir s'inicia la seva temporada de pesca i avui els primers preus oscil·len entre els 14 i els 18 euros al quilo entre les peces més grans. Les peixateries són optimistes a la venda de la llampuga, encara que asseguren el gruix de la facturació arribarà d'aquí a unes setmanes, ja que molts dels consumidors es troben de vacances. Els compradors, per part seva, valoren la llampuga, tot i els elevats preus del peix. Ens ho conta Lluís Hernández.
Al mercat de l'olivar a Palma, els peixaters expliquen que el preu de sortida és inferior a altres anys on les tempestes que ja havien arribat per aquestes dates a l'agost impedien el feinejar de moltes embarcacions. Els comerciants també esperen que la temporada s'allargui com l'any passat fins a finals de desembre.
Jo l'he vist molt guapa avui, així com altres anys eren de 200 grans, n'hi ha aquest i d'un quilo avui.
Nosaltres ja fa molts anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per com que li llevan tota l'espina, la massa en el buit, i és un producte, pues, que molt demandat.
La gent d'aquí és la que compren més la llampuga, i entonces encara estan de vacacions.
I els primers consumidors que han comprat llampuga troben que és un peix car, però molt agraït per la seva versatilitat per a cuinar-lo.
La primera siempre la cobran un poquito más cara, pero luego en un par de días siempre reducen un par de euros.
Tot s'ha encarit bastant. Després hi ha la feina de darrere. La pesca de llampuga, la veritat que és molt guapa, si qualcú l'ha vista, perquè realment és brutal. I jo la puc pagar.
Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
Segons la Direcció General de Pesca a les Illes, l'any passat es van capturar prop de 115.000 quilos de llampuga amb la pesca tradicional amb capcers i llampuguera, i que van generar uns ingressos de fins a 645.000 euros per al sector.
I el govern ha anunciat l'inici dels tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals. És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona.
Post de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu s'han fet 12 jornades d'inspecció i s'ha retirat una tona i mitja de residus. A més, avui el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciat que es començarà a redactar l'octubre un projecte per un camp de boies.
S'està acabant la licitació de les bases per contratar la redacció tècnica d'aquest projecte de camps de boies i anar després amb aquest projecte en el Ministeri a demanar la inscripció de la mina d'aigua.
Aquest estiu, el nou Servei de Vigilància del Litoral ha fet 230 inspeccions a la badia de Pollença.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 26 d'agost. Polèmica a poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu que tindrà lloc avui vespre al passeig del Bord de Palma. La Policia Nacional ordena retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona per evitar aldarulls.
El cos policial alerta del risc de sabotatge o coaccions contra els restauradors i es basa en les càrregues policials del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística. Consideren que avui es podrien repetir tensions, una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors. El col·lectiu Brunzit nega qualsevol intenció violenta i ha fet una crida a acudir-hi en família i fins i tot acompanyats dels padrins.
Les protestes ciutadanes a Palma desembocaran dissabte en una cadena humana també a la fresca contra la saturació turística.
Una mobilització convocada per l'activista Madofarta, el GOP i Terra Ferida per exigir a les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar el silenci del govern i el Consell de Mallorca després de la protesta massiva de dia 26 de juliol. La iniciativa demana als assistents dur cadires i un bolígraf per escriure missatges sobre el futur que desitgen per Mallorca, amb l'objectiu d'entregar-ho després al consolat de la mà.
A Menorca, el Consell ja ha avançat en les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu que s'activi la temporada que ve.
I si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a l'illa, que tinguin una segona residència, també hi podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hagin d'anar amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació.
I Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per explicar la crisi migratòria a Ceuta.
El Partit Popular exigeix les explicacions de 10 ministres més. S'ha afegit a les crítiques de socis i oposició per la tardança del president a l'hora de donar la cara.
Són les 2:32. Temps ara per a la informació esportiva a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Queden 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i en el Reial Mallorca, Mateu Morell, sembla que apunta el Girona Marta Sampas. Bon dia.
Bon dia. El defensa lateral de Petra, que té contracte fins al 2027, té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Morell no gaudirà de minuts en Luis García Fernández i va quedar demostrat l'altre dia el Nuevo Los Cármenes contra el Granada, quan Arnau Puigmal i Miquel Calatayud van anar per davant del jugador de Petra. Però no tan sols serà Mate l'única sortida, també el club està valorant el futur del central David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i els migcampistes Dani Luna i Antonio Sánchez. Precisament del mallorquí ha parlat l'exjugador del Mallorca, Ivan Ramis.
Igual t'has de plantejar xerrant al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Però, clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè du molt d'anys en el Mallorca, segurament t'estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
Mentre el Mallorca, després de la derrota a Granada, descansa avui i demà reprenen la feina en vista del partit de diumenge contra el Ceuta. L'equip de Luis García està obligat a guanyar Son Moix contra el Coé de la classificació amb 0 punts. Per guanyar, fan falta gols, el que s'espera que pugui marcar Adrián Fuentes. Sentim Ivan Ramis parlant del davanter.
Està un poc a pareix des de que jo ho veig. És n'Adrián Fuentes, que el veig que aquesta temporada no ha marcat gol. El veig com un poc amb aquestes ganes de ficar el primer gol i que després ja venguin tots sols, però sí que l'he vist aquests dos partits pues, amb aquesta ansietat de voler marcar.
A més, també aquesta setmana serà per mirar de recuperar jugadors que varen ser baixa a Los Cármenes, com per exemple Sergi Darder i Abdon Prats. El Mallorca-Ceuta, diumenge, el podreu seguir en directe a Vidre Ràdio.
Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera Udeivissa.
El de Luis García rebrà el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors. Guaiona.
Vinga, avui rebràs.
Avui rebràs.
Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
Com sentíeu, també podreu seguir en directe la primera jornada de la primera federació amb l'Udeivissa que visitarà l'Antequera. El club blau cel ha presentat avui dos dels seus nous reforços per a la nova temporada, Genaro Rodríguez i Josep Calavera. A més, el club ha anunciat un nou reforç, el lateral esquerre Víctor García. Té tots els detalls. Víctor, Sancho, bon dia.
Bon dia. Els dos migcampistes volen centrar-se en el dia a dia, però sobretot Josep Calavera no amaga que l'objectiu és l'ascens.
Tenim molt clar quin és l'objectiu, quines són les expectatives del club. Crec que també per això estem tots aquí, no? Tant cos tècnic com molts dels jugadors que hem vingut. Hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc a poc.
Calavera, de 27 anys, arriba del Tenerife, tot i que va jugar la segona volta passada a l'Hèrcules. Genaro, de 28, arriba de l'Eiria, de la segona de Portugal. Tot i que se'l va fitxar com a pivot, diumenge Antequera podria fer-ho de central.
Me veo de lo que me ponga el míster, la verdad, las cosas como son. Estoy agradecido por esa polivalencia que tengo, ¿no? Y me veo capacitado para jugar en ambas posiciones si así el cuerpo técnico lo dice.
El director esportiu de l'Eivissa, Michel Sanz, ha estat en la presentació de Genaro i de Calavera i ha parlat del mercat i del nou lateral esquerre, Víctor García. Té 32 anys i arriba del Màlaga.
Víctor era el nostre objectiu número uno des que arrancó el mercado i al final pues, hemos tenido que ir quemando etapas porque es un futbolista que viene del Màlaga, que viene de ascender a primera divisió i que ell també, de manera personal, quería pues testear y ver si podía entrar pues al final en la categoría en la que venía, ¿no? Y bueno, pues al final ya pues en el final de mercado pues tuvo que apretar. Lo normal es que no juegue nada, pero hoy ha entrenado bien. No ha entrenado normal, al final viene en buena forma física. Sí que es verdad que al final el ritmo de la competición no lo tiene de hace dos meses, pero está fino, está bien y va a ir convocado. El mercado no está cerrado, tenemos que hacer alguna incorporación y siempre pasan cosas los últimos días de mercado. Estamos cerca de situaciones que los próximos días esperemos hacer.
Demà continuaran les presentacions amb torn per al lesionat de gravetat Liberto Beltrán i el mallorquí Pedro Ortiz.
Gràcies, Víctor. I dos punts més de futbol balear. Per una banda, el Balears femení ja té data pel partit de primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. Es jugarà a Sant Malferit i serà el dimecres, dia 9 de setembre, a les 6:30 del capvespre. I el Poblense ha incorporat el migcampista en perfil ofensiu Diego López, que té 24 anys i que arriba per reforçar la plantilla de cara a la temporada 26-27. També en futbol pel que fa a la primera divisió. Ahir es va disputar el València 0, Betis 1, amb l'exmallorquinista Pablo Maffeo, l'equip valencià, com a titular. Maffeo, que va viure l'atenció de la graderia de Mestalla enfadada per la derrota, va deixar un missatge comparatiu amb la situació que va viure a Mallorca. El sentim.
Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos. Que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
I avui a les 9 del vespre, també partit corresponent a la primera jornada, el Real Madrid jugarà el seu primer partit oficial d'aquesta temporada, el Santiago Bernabéu. 13 anys més tard, Mourinho torna a la que va ser la seva casa per enfrontar-se a la Real Societat, un partit en què l'àrbitre principal serà el mallorquí Mateu Busquets Ferrer. A En ciclisme, la quarta etapa de la Vuelta a Espanya celebrada ahir, Pogacar va conquerir Andorra la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. Pel que fa a l'artenenc Enric Mas, va acabar sisè a 2 minuts i 39 segons després de l'eslova. Sentim el que deia Enric.
Però bueno, como digo, es la realidad. Tadej es el mejor y nosotros tenemos que centrarnos en nuestra actuación. Poco a poco, que queda muchísimo y después el primero que se lleva una decisión soy yo.
Ara Enric Mas és tercer a la classificació general, a 3 minuts i 32 segons del líder Pogacar i a 11 segons de Primo Roglic, segon classificat. Avui ja està en marxa la cinquena etapa de la Vuelta amb 173 quilòmetres i un port de muntanya de tercera categoria. En piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat per la final del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan. La pollenzina, acompanyada de Victoria Jarszewska, han aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres. Un temps de 2 minuts, 12 segons i 88 dècimes ha estat suficient per superar la prova. La final serà aquest divendres. I també han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. Ambdós han aconseguit el pas a les semifinals a les seves respectives categories. D'una banda, Cooper, juntament amb Adrián del Río, Carlos Arévalo i Rodrigo Germade, han quedat en primera posició a l'eliminatòria K4 500 amb un temps d'un minut, 24 segons i 85 dècimes. I Adrián Castaño, a la categoria KL1 200 metres, ho ha aconseguit amb un temps d'un minut, 4 segons i 89 dècimes. Tots ells amb la vista ben posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En futbol sala, el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix rival per a una eliminatòria històrica de Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i serà contra l'Albacete, també de la divisió de plata. El dia és el 12 de setembre. Serà una primera ronda partit únic i a casa es vive. Vicente Tur és el tresorer i portaveu del San Pablo.
Sí, sí, és una cosa que m'ho dona molta il·lusió. És un fet històric que no s'ha ningú equip de futbol sala femení ha jugat Copa del Rei, de Reina, perdó. I bueno, Balears inclús, o sea que estan molt contents i amb moltes ganes. El entrenador ahí va estar mirant vídeos i bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i bueno, estan mirant a veure quin nivell té, serà molt pregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3. I, bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
I acabam amb bàsquet, perquè el Palmer ha anunciat avui el fitxatge de Demoy Otje, un escort que fa 3 temporades va arribar a jugar als Lakers i compartir vestidor amb LeBron James. L'exterior de les Illes Verges, de 1,92 d'alçada i 27 anys, va actuar la passada temporada als Frailes de Guasave, a Mèxic. Allà va fer mitjanes de 16 punts per partit. En bàsquet, posant punt i final avui a la informació esportiva.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, cortada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i 44 minuts. Obrim ara plana estatal perquè Pedro Sánchez compareixerà el pròxim 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular, que a banda del cap de l'executiu també vol que siguin cridats 10 ministres més, 8 dels quals ja tenen confirmada la seva assistència a l'hemicicle. Tot enmig de la polèmica per les contradiccions entre Grande Marlaska, responsable d'Interior, i Margarita Robles, de Defensa, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada dels migrants que l'allau es podia produir.
I en aquest sentit, el ministre de Política Territorial, responsable de Comandament Únic a Ceuta, Àngel Víctor Torres, ha assegurat avui que Grande Marlaska va ser clar a les seves explicacions sobre la informació que tenien hores abans de l'entrada massiva de persones i ha insistit que no es va notificar en cap moment l'arribada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma. Són declaracions a la cadena SER.
Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días. Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno. Por tanto, eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
Mentrestant, al Congrés, on es recupera la normalitat després de l'aturada estival, la major part dels grups, oposició i socis de govern han criticat la tardança de Pedro Sánchez de comparèixer per donar explicacions. El president ha sol·licitat fer-ho dia 9 de setembre, però finalment serà abans, dia 3. Alberto Ibáñez, portaveu parlamentari del grup Compromís Suma.
Yo entiendo que sea humano que el presidente del gobierno tenga vacaciones y descanse. Ante un hecho tan grave como este, creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
També des de Podem s'ha criticat la demora a banda de la mateixa gestió humanitària que ha fet el govern a Ceuta. Especialment contundent ha estat la secretària general de Podem, Ione Belarra.
Yo quiero recordarle al gobierno que somos un Estado de Derecho, que somos, en principio, una democracia, aunque no sea plena, y que si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
PP i Vox han considerat que el president no ha estat a l'altura i que s'ha abandonat la ciutadania de Ceuta. També han criticat que Pedro Sánchez se n'hagi anat de vacances, tot i la crisi. Escoltant per aquest ordre, Pepa Millán de Vox i Esther Muñoz del PP.
No esperamos absolutamente nada. Más mentiras de un traidor que está dejando abandonados hasta ahora todavía a los ceutíes que están sin poder salir de sus casas. Lo único que esperamos es que tengan un juicio justo y por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
Precisament sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta, el govern demanarà a la reunió sectorial d'infància de demà que s'esclogui a les Balears de la repartició de migrants a menors no acompanyats provinents de Ceuta, però, en canvi, sí donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a la ciutat autònoma.
Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Coordinació d'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarelles. Ha destacat que a les Balears actualment hi ha 903 menors no acompanyats, una xifra molt elevada, diu que impedeix que la comunitat pugui rebre més persones en situació de vulnerabilitat.
Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
De moment, Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no assistiran demà a la conferència sectorial. Balears ho farà, si és que assistirà, de manera telemàtica.
Avui també és notícia que mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noain, al d'inici de les seves festes patronals.
Tres dels ferits han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que diverses persones han acudit totes soles al centre de salut, segons ha informat l'1-2. De moment, tots els ferits són de caràcter lleu i han estat atesos principalment per dolors d'oïda i cremades, a més de lesions lleus. El succés ha tingut lloc a les 12 del migdia, just després de llançar-se el coet que obria les festes del municipi.
I a Bunyol, València, 4 persones han hagut de ser ateses durant la famosa batalla de la Tomatina, afectades pel llançament de gas pebre. Totes, però, han estat donades d'alta in situ.
Segons l'organització de la festa, algú no identificat ha llançat l'esprai mentre passava un dels camions que repartien les 150 tones de tomàtica que s'han llançat enguany i ha afectat els ulls de 4 participants. Els carrers de Bunyol s'han tenyit de vermell després del pas de 7 camions carregats de la varietat pera procedents de cultius de Badajoz i destinats exclusivament a aquesta festa. Enguany unes 22.000 persones han participat a la batalla.
I fora d'Espanya, al Pakistan, al Manco, 14 nadons han mort en un incendi a la sala de ginecologia d'un hospital. Segons el Servei d'Emergències pakistanès, el foc s'ha originat per l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat i ha estat controlat poc després.
Tot i això, la intensitat de les flames ha causat greus cremades als nadons. Ara la identificació dels cossos queda pendent de resultats de les proves d'ADN. Els fets han tingut lloc a Islamabad, la capital del país.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No som a divendres, som a dimecres, però sonen els pianos perquè avui la cartellera es torna a renovar i ho fa amb 3 plats forts i un altre que pot ser notant amb noms propis inqüestionables. Sandra Martínez.
Bon dia. Seria el cas del Ser Querido, amb de Rodrigo Sorogoyen, amb Javier Bardem i Victoria Luengo.
Creo que te puedo ayudar. Y que es algo que me gustaría hacer.
Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es...
Es va poder veure en primícia a l'Atlàntida Film Fest, on els protagonistes, Javier Bardem i Victoria Luengo, ens varen parlar sobre aquesta història d'un pare i una filla, un director de cinema i una actriu, que miren de reprendre la seva relació després d'anys d'absència. Tot això en un duel interpretatiu extraordinari sobre el qual en parlaren d'aquesta manera els nostres micròfons en una entrevista.
Yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso.
Era un referent per mi, aleshores de cop te'l posen davant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
El Ser Querido és un títol imprescindible pels seguidors de Sorogoyen, ja sabeu, el realitzador d'Asbestas e del Reino, en què de ben segur esdevindrà un dels títols referencials d'enguany amb els primers minuts que formen ja part de la història del cinema espanyol i que de ben segur s'estudiaran a les escoles. Igual que passa a Cannes, apostem que ens sentirem a parlar, i molt, als Goya.
¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
Ridley Scott, el responsable de joies com Alien, Blade Runner o Gladiator, dirigeix i produeix als seus 88 anys l'adaptació del best-seller La constelación del perro, de Peter Heller, que ens situa en una terra devastada on la humanitat s'ha perdut i on un senyal de ràdio marcarà el camí de l'esperança enmig del no-res. Jacob Elordi és el protagonista de la cinta, després que Paul Mescal, la primera opció, s'estimés més fer de Paul McCartney a l'esperada pel·lícula sobre els Beatles. L'acompanyen Josh Brolin, la meravellosa Margaret Qualley i també Guy Pearce. Tots ells posen rostre i ànima a aquesta producció amb tots els ingredients del gènere postapocalíptic. Por, emoció i també esperança.
Ten cuidado, es muy poderosa.
¿Qué esperaban? Un cachas con taparrabos.
Sorogoyen, Ridley Scott i Tadeo Jones torna a la saga d'animació de més èxit del cinema espanyol i ve amb novetats destacades. Tadeo i Sara han format una família i ara són pares d'Olimpia, Oli, una nina de 2 anys que revolucionarà tots els personatges. Diuen que Tadeo Jones i la làmpara meravellosa compleix tot allò que l'ha fet a triomfar. Entreteniment pur, però també valors com l'amistat, el sacrifici o la importància d'assumir responsabilitat. Òscar Barberán, Michel Jenner, Luis Posada i Anester Alborg segueixen posant les veus als personatges i a més s'incorporen Petra Martínez i Carlos Latre.
Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
¿Qué es lo que más te gusta?
Dèiem que tenia tres plats forts, arriba aquest, amb tres plats forts aquest dimecres, i una proposta, podríem dir, de propina. I és aquesta, Una noche al año, una distopia amb Callum Turner i Mònica Bàrbaro, que ens planteja en clau de comèdia què passaria si les persones solteres només poguessin mantenir relacions sexuals una vegada a l'any. El director Will Gluck va fregar la perfecció de la comèdia romàntica en Con derecho a roce o Cualquiera menos tú, i sembla que aquí no ha acabat d'estar fi. Això és tot de moment, però divendres ja veurem què passa. Tan sols una cosa, si sou fans de Harry Potter, marqueu-vos en vermell la data.
I seguim parlant de cinema. Perquè, tot i que Dolly Parton fou una estrella de la música i una filàntropa compromesa, l'artista, que ha mort a 80 anys, protagonitzà també algunes de les pel·lícules referencials dels 80, com ara Com eliminar el seu cap, amb aquesta banda sonora que tingué un èxit extraordinari, com passà també amb Magnòlies d'Acero.
Nascuda a una família tan nombrosa com pobra de Tennessee, tenia 11 germans. El seu talent la transformà en una artista milionària, una de les llegendes de la música als Estats Units, una icona que ha inspirat estrelles de diferents generacions, perquè aquest tema... Jolene, 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 aquesta Jolene tindria amb el temps versions icòniques com la de Miley Cyrus. O també la de Beyoncé. Aquesta Jolene era una creació seva, com també ho era aquesta. Un I Will Always Love You, una cançó que es va fer mundialment famosa per la pel·lícula del guardaespatlles, i aquí posaria veu també Whitney Houston. Aquestes eren seves, però aquesta no. I li tens un riu, això és el que som, ningú més en mi. Les Illes dins un riu, que faria popular Tomeu Penya, que nostra, no és seva. La van fer molt popular, però la van compondre els Bee Gees. La cantava Dolly Parton i Kenny Rogers, en qui faria un mític duet i que hi posaren música i ànim. Patton va compaginar la seva carrera artística amb una tasca filantròpica que la faria encara més estimada. Milions d'infants nord-americans han après a llegir, han tingut llibres gràcies a les seves fundacions. També, recordem, en l'època més fosca de la pandèmia, la donació $1 milió a la Universitat de Vanderbilt va ser clau pel desenvolupament de Moderna, una de les vacunes que posaria en fi al malson.
Well, hey there, it's Dolly, and I'm here to give you an update on a few things going on in my life. First, it's concerning my health.
Fa uns mesos anunciava d'aquesta manera a xarxes que estava malalta, però que tenia bon pronòstic i evolució. Seria, però, la darrera aparició pública d'aquesta dona, prou viva com per evitar posicionar-se mai políticament entre republicans i demòcrates, perquè deia que el seu públic ja era prou llest com per saber el que havia de fer. Mai va estar-se, però, de deixar ben clara la seva postura sobre els drets de les dones, els homosexuals i les persones transgènere, així com contra el racisme o a favor dels drets dels treballadors. Símbol per damunt de tot, Donald Trump ha ordenat mantenir la bandera de la Casa Blanca a mig pal en senyal de dol nacional. I d'entre les milers de mostres de condol ens quedem amb una, la que acaba de penjar la família reial anglesa, que posava aquesta interpretació de la banda del Palau de Buckingham, del 9to5, que escoltàvem al principi, i tot per recordar que Dolly havia aduït alegria, consol i inspiració al món, incloent-hi els milions d'infants que han tingut accés gratuït als llibres gràcies a ella i la seva fundació, més de 300 milions d'exemplars.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 26 d'agost i començant amb una darrera hora. Un treballador ha mort aquest dimarts a la planta de Tirma Palma després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres ha demanat que s'eviti les especulacions i que s'investigui el succés. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. L'home va ser trobat sense vida i vespre de vers les 9 a les instal·lacions de Tirmé de Palma. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar nivells elevats de monòxid de carboni a la zona de la planta de preselecció, que pel que sembla duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes del succés.
L'actualitat de la jornada també passa per la polèmica generada poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu, avui vespre, al passeig del Bord de Palma. La Policia Nacional ha ordenat als restauradors retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona abans de l'hora habitual per evitar, així diu la policia, aldarulls entre residents i negocis o turistes.
El cos policial es basa en les càrregues del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística i considera que avui es podrien repetir les tensions. Una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors, el col·lectiu Brunzit, que nega qualsevol intenció violenta. La mesura ha enfadat molt del sector de la restauració. La patronal CAEP afirma que els 5 establiments afectats poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun. Escoltem el president de la patronal, Joan Miferrer.
Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la llesca és que puguin sopar en el bon. I quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses, com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar.
El malestar dels ciutadans per l'arribada massiva de turistes se sentirà també dissabte en la cadena humana convocada per l'activista Madó Farta, el GOP i Terra Ferida, per exigir a les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar, diuen, el silenci de les institucions, del govern i el Consell de Mallorca després de la manifestació del 26 de juliol.
La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los en el consolat demà. Els representants de les associacions critiquen els partits polítics per passar-se la pilota, diuen, i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. El president del GOP, Joan Moranta, davant aquest silenci, diu, demana respostes reals, ja que ja no es tens, afirma, de donar responsabilitat a altres institucions.
Ja no es tens de fer més diagnòstics, ja no es tens de passar-se la pilota entre govern, Consell i partit de l'oposició, i ja no es tens de passar-se responsabilitat a Madrid o a ENA. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
Mentrestant, a Menorca, el Consell ja ha avançat en les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, un ple extraordinari farà una passa més amb la modificació de la llei de la reserva de la biosfera.
Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les illes. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència també hi podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hi hagin de venir a Menorca amb el el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la mateixa institució.
I el president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per parlar de la crisi migratòria a Ceuta.
El Partit Popular, que també